Informatius Radio Pego. Allò que t'ajuda a estar al dia del que passa al costat de casa, al poble, a la comarca. Allò que t'afecta, que t'importa, te ho expliquem als informatius de Radio Pego, la ràdio de proximitat, la teua. Actualitat, rigor, veus expertes, veus veïnes, immediatesa i, per descomptat, proximitat. Informatius Radio Pego, amb Sara García.
Hola, com esteu? Nosaltres ho tenim tot enllestit per explicar-vos algunes qüestions d'actualitat. Avui dijous 27 de novembre. Repassem ja titulars amb Carolina Ferrer, que està al control tècnic. La Direcció General de Medi Natural acorda l'inici de procediment de delimitació de l'assegador de la Penya Roja. Pego Viu, amb col·laboració de Guaitem la Terra, va sol·licitar a la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori eixa delimitació el passat mes de març. Al setembre, l'administració autonòmica va emetre un informe de viabilitat al respecte de la delimitació demanada i a l'octubre inicia l'expedient, que pot allargar-se 18 mesos. Pego Viu, junt amb Guaitem la Terra, pretenen amb esta sol·licitud que tota la ciutadania puga gaudir d'aquestes vies públiques amb tota llibertat davant l'amenaça que suposa el nou planejament del Pai Pego Golf, atès que no l'ha tinguda en compte, segons argumenten. Les jornades Carmel Giner Bolufer tornen a omplir la Casa de Cultura més de 20 anys després de la seva primera edició, en una nit en la que es va posar de relleu la importància de no només les jornades amb les conferències, sinó també l'any següent, que és quan es publiquen les actes, perquè quede constància de tot el que s'ha parlat de les diferents vessants que implica la història de Pego i les Valls. Ha sigut una grata sorpresa que pensàreu en obrint camí per a l'encesa dels llums de Nadal, és el que confessa la seva presidenta, Gemma Castellà. L'Associació de Persones amb Diversitat Funcional de Pego, l'Atzúbia i les Valls estarà acompanyada de la gent del taller ocupacional de la Mancomunitat de Serveis Socials. La cita, recordem, és divendres 5 de desembre a les 6:30 de la vesprada a la plaça de l'Ajuntament, inaugurant la Nit en Blanc de Pego. Sanitat recomana l'ús de mascaretes en instal·lacions sanitàries. La recomanació, dirigida als departaments de salut, apunta a l'ús de mascaretes per a persones simptomàtiques que ocupen espais compartits, però també a professionals que atenen casos simptomàtics. També s'aconsella usar-la en àmbits vulnerables com sales de tractaments de quimioteràpia, unitats de trasplantament, UCI i urgències. Els departaments de salut podran ampliar aquestes mesures per a evitar la transmissió de virus respiratori si es produeix un augment de risc.
Informatius Radio Pego, amb Sara García.
El passat 2 de març, Pego Viu, amb l'estreta col·laboració de Guaitem la Terra, va sol·licitar a la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori la delimitació de la via pecuària assegador de la Penya Roja, al terme de Pego. La via està afectada pel planejament del Pai Pego Golf. Este procediment l'inicien des dels dos col·lectius de defensa del territori perquè l'assegador de la Penya Roja és una via pecuària pública i protegida que travessa íntegrament eixos terrenys del Pai Pego Golf. Per això, Pego Viu i Guaitem la Terra consideren que la via està amenaçada per aquest planejament urbanístic. Denuncien que no l'han tinguda en compte, ja que el camp de golf està projectat damunt l'assegador de la Penya Roja, segons el planejament actual. Això provocaria la desaparició de la via pública. A més, apunten els dos col·lectius locals, que suposaria que l'assegador de Penya Roja podria passar a mans privades, encara que legalment no es pot fer. Amb la sol·licitud de delimitació d'esta via pecuària, també pretenen que tota la ciutadania pugui gaudir d'aquestes vies públiques amb total llibertat. La Direcció General de Medi Natural i Animal, depenent de la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, el passat 5 de setembre nomenava instructor de l'expedient. El 8 de setembre emetia un informe de viabilitat de la delimitació, atenent que la classificació de vies pecuàries aprovada per l'ordre 24 de febrer de 1993 es classifica l'assegador de la Penya Roja. L'11 de setembre, la Direcció Territorial de Medi Ambient proposa iniciar l'expedient de deslinde i el 29 de setembre acorda la incoació del procediment. El 12 de novembre es comunica a Pegoviu l'inici d'aquest procediment. Des d'aleshores, l'administració compta amb un termini de 18 mesos per a aprovar la resolució de delimitació. Esta inclourà necessàriament la relació d'ocupacions, intrusions i contigüitats que afecten a la via que es delimita. Des de Medi Ambient es deixa clar que el procediment de delimitació afecta tota la longitud de la via pecuària a Segador de la Penya Roja, que és aproximadament de 1.100 metres i una amplària legal de 5 metres. També descriu que la via pecuària es troba situada en les partides d'Estepar, Sorell, Tarcó i Penya Roja, pròxima a la carretera CB700 entre el nucli urbà de Pego i l'urbanització de Montepego. Per a Pegoviu i Guaitem la Terra, esta partició és important perquè delimita legalment el traçat real de la via pecuària i fa incompatible l'actual projecte del Pai Pego Golf, com l'ha presentat CHG. També que el futur camp de golf, alguns habitatges i vials estarien projectats damunt de l'assegador de la Penya Roja, segons el plànol d'ordenació del Pai. Defensen les dues associacions pegolines que en la capa de les vies pecuàries de la Generalitat es pot veure l'assegador de Penya Roja perfectament registrat i recorden que la seva sol·licitud de deslinde permetrà fixar-lo i protegir-lo jurídicament, o dit d'una altra manera, suposarà deixar ben clar on comença, per on va i on acaba esta via. Aleguen que el projecte urbanístic no el respecta i se situa damunt d'un bé públic que no pot ser eliminat. De fet, detallen que la via pecuària creua zones d'habitatges i talla pel mig el camp de golf, per tant, entenen que s'haurà de refer el projecte contemplant el traçat original d'esta via pecuària. Pegoviu i Guaitem la Terra manifesten que la llei al respecte és clara perquè afirma que les vies pecuàries són domini públic i, per tant, no es poden eliminar, ocupar ni desviar sense un procediment específic i una justificació d'interès públic, el que significa que qualsevol actuació urbanística ha d'integrar-les i respectar-les. Per això mateix, els dos col·lectius entenen que, en aquest cas, la Generalitat no pot fer res més que iniciar el procediment perquè estan defensant una propietat de la Generalitat. Per tant, el resultat no pot ser altre que la delimitació clara i concisa d'eixa via pecuària. Desitgen que el tràmit es faça de manera àgil. Els dos col·lectius en defensa del territori també proposen a la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori que es recupere la finalització de la senda de l'assegador de la Penya Roja contemplada en la revisió d'ortofoto del 1956 i 57, quan arriba a una lloma, amb un encreuament amb altres tres sendes. Així mateix proposen unir esta via pecuària amb la de Sant Antoni, atès que en el mapa manuscrit del 1899 de l'Institut Cartogràfic Nacional es denomina Camí de Penya Roja, el trajecte que va des de l'inici de l'assegador de Sant Antoni i que va buscar els corrals de Penya Roja per a eixir a l'antic Camí de Dénia pel tram que actualment denominen Camí de Penya Roja. Per tant, Pegoviu i Guaitem la Terra, a més de sol·licitar la delimitació de l'assegador de la Penya Roja, proposen ampliar esta via pecuària o crear-ne una de nova per a unir l'assegador de Sant Antoni amb el de Penya Roja, com ho permet la llei 3/2024 de la Generalitat sobre vies pecuàries. També suggereixen la col·locació de senyalització que informe de l'existència de la via pecuària.
Actualitat, informatius, Ràdio Pego, Sara García.
El Saló d'Actes de la Casa de Cultura ahir de vesprada estava de gom a gom, com cada vegada que es reedita una edició de les jornades Carmel Giner Bolufer. I en esta novena no ha sigut diferent. Una cita ben arrelada al nostre poble, entre la gent a qui li agrada saber un poc més i conèixer la nostra història, manifestava la regidora de Patrimoni i Memòria Històrica, Laura Castellà, que recordava que es tracta d'una cita bianual.
Una cita ben arrelada així al nostre poble, entre la gent que ens agrada saber un poc més i conèixer la nostra història. Una cita bianual que es composa un any fem les jornades i el segon any fem la publicació de les actes, i per a nosaltres és fonamental, és un objectiu fonamental, perquè considerem que tot el que no queda escrit no perdura en el temps. Sempre, clar, agrair aquesta tasca a Miquel, a Joan Miquel Ametlla, l'arxiver municipal, per el seu impuls i dedicació a mantindre sempre aquest esperit viu de seguir coneixent part de nosaltres.
I és una satisfacció col·laborar en unes activitats que tenen quasi 20 anys i que es veuen tan vives com en els seus inicis. És el que afirmava Vicent Torres, que és representant de l'Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta a Pego, i ho feia davant, com hem dit, una sala plena, com cada vegada que es desenvolupen aquestes jornades. Per això reiterava la satisfacció que suposa poder contribuir a que això es mantinga i seguisca tan viu.
És una satisfacció col·laborar en unes activitats que hi ha a quasi dels 20 anys i es veuen tan vives com per omplir la sala sempre. Llavors és una satisfacció poder contribuir a que això vagi així. La nostra participació bàsicament es centra en les publicacions, que seran l'any que ve, i en donar-li, sobretot, a banda del suport que podem donar gràcies als socis que continuen col·laborant any cada any, en el fet de que això no es queda així, no es queda només en el poble, no es queda en els que veniu així, no es queda en la gent que té connexió directa, sinó que a través de l'Institut arriba a tota la comarca i més enllà de la comarca, a totes les entitats en les quals fem intercanvi de publicacions. M'alegra que continuïn les activitats en esta vigència, i l'Institut sempre estarà al costat vostre per ajudar en el que
i declarava l'arxiver municipal Joan Miquel Ametlla que era un plaer poder veure una altra volta el Saló d'Actes de la Casa de Cultura ple, conscient que és ben difícil que estiga així. Ressaltava que aquestes novenes jornades són les novenes, però que fa més de 20 anys que es van realitzar les primeres, en el 2004. I això permet recollir pràcticament tota la història de Pego en els 9 llibres que hi haurà.
La veritat és que és un plaer poder veure altra volta el Saló d'este ple. És difícil, La veritat és que els nervis que passen quan fas coses d'aquestes, perquè penses que a voltes o canses o deixes de cansar, però bueno, jo penso que això de les jornades Carmel Giner, que són les novenes, no? Però fa més de 20 anys, perquè les primeres foren en 2004, les primeres jornades. Aleshores, això té una vigència de més de 20 anys, i ja dic, 9 llibres que publicarem l'any que ve, és a dir, està tota la història de Pego ahir escrita. Esta tasca no es podria fer, això de les jornades, en primer lloc, si jo no tinguera ganes de fer-les. Això és el primer. En segon lloc, perquè tinc el recolzament de Laura, la regidora, que des que està així sempre m'ha recolzat i ha dit: Miquel, endavant i fes el que tu vull. Això és molt important. Això et dona un pas per jo no deixar de fer-lo. Si no, mos tiraré de marrere. I també, el que diu Vicent, l'haver començat i sempre estar col·laborant amb l'IECMA és importantíssim per a donar-li un trasbals un poquet diferent a la localitat, no? A no ser tan jovenistes així com som nosaltres, no? Anar més enllà del poble, anar més enllà de la comarca, anar més enllà del país, que és el que fem a través de les actes i les jornades. Després, per acabar, vull dir-vos que aquestes jornades han sigut diferents a les dues anteriors, però no diferent a les anteriors, a les altres 7. Les anteriors van ser uns monogràfics, si se recordeu, sobre el Castell d'Ambra i sobre i sobre la Guerra de l'Auia, bueno, i també sobre la prehistòria, que en van fer-ho, tres, però la resta han sigut diferents conferències que van fer, van començar en un programa d'un dissabte i un diumenge, si se recordeu al principi, era allò era una barbaritat, no?, perquè mos tirem tot el matí així, tota la vesprà, van canviar el format i ara pues, intenten fer-ho més agradable amb dos xerradetes d'uns 50 minuts cadascuna, eh? I en dos dies i ja tenim pues, un llibre més sobre la història de Pego que tindrem l'any que ve. Agrair als conferenciants, sobretot, per haver acceptat la invitació que jo us he fet. He intentat buscar temes que tinguin en relació i que vos agradaren, i ja veureu com la majoria són temes inèdits, els que anem a tractar així en les quatre conferències.
I ahir es van tractar dos d'inèdits que provenen de dos publicacions diferents. D'una banda, els senyors de Favara i Benirredrà, veïns de Pego durant el segle XVII, una conferència a càrrec del doctor en Història Moderna Frederic Barber Castellà, que podrem... doncs donarem algunes pinzellades en futurs informatius, i també el que és l'únic jesuïta pegolí que està documentat i que va ser expulsat el 1767 d'Espanya, com la resta de jesuïtes. Una conferència titulada L'exili de Josep Banyuls Alsina, un jesuïta pegolí, pel doctor en Història Moderna Francesc Joan Monjo Dalmau. Què queda? Doncs queda per a demà divendres, dia 28, a partir de les 7 menys quart de la vesprada, al Saló d'Actes de la Casa de Cultura, la conferència de la doctora en Història de l'Art, Carme Llanes Domingo, la major experta en el gòtic valencià, sobre el retaule de la Mare de Déu de l'Esperança de Pego en context, els inicis del gòtic internacional al País Valencià des del 1340 a 1410. I tancarà aquestes novenes jornades d'estudis Carmel Giner Bolufer, el doctor en Medicina i catedràtic d'Història de la Ciència, el pegolí Josep Bernabeu Mestre, que exposarà la Marjal de Pego en el punt de mira de l'oligarquia franquista. Per tant, dos interessants conferències sobre elements doncs, que podem dir són centrals en el desenvolupament del municipi.
Dius a Ràdio Pego.
La Nit en Blanc d'este 2025 tindrà uns anfitrions i unes anfitriones ben destacats. Enguany, les persones encarregades de polsar el botó d'inici, el que encén el Nadal a Pego, seran els usuaris i les usuàries del taller ocupacional de la Mancomunitat de Serveis Socials de Pego, la Jovia i les Valls, i Obrint Camí. Una decisió presa per l'equip de govern com a reconeixement a tot el treball que realitzen al llarg de l'any els dos espais, segons explica la regidora de Serveis Socials, Mercè Volta. La col·laboració amb entitats locals de l'encesa de llums, a més, reforça la idea d'un Nadal més participatiu i pròxim, segons l'alcalde Enrique Moll. Un gest que ha sigut una grata sorpresa per a Obrint Camí, com trasllada la seva presidenta, que des d'Obrint Camí, doncs, ja sabeu, fan passes decidides perquè les persones amb diversitat funcional siguin el més autònomes possibles, perquè això millora la seva qualitat de vida. Per això, aprofita l'altaveu Gemma Castellà per a recordar que el col·lectiu sempre té necessitats a nivell social.
Ha sigut una grata sorpresa que pensareu en Obrint Camí. I pensant que el nostre col·lectiu sempre té necessitats a nivell social, com poden ser els entrebancs que encara existissin en el poble. Per exemple, doncs les cadires de rodes encara no poden circular perfectament per les nostres voreres, les persones amb dificultat visual també els costa prou d'anar, falten algunes millores al poble.
Obrint Camí agraeix cada gest que els permeta participar en la vida social del poble.
El dia 5, amb l'encesa de les llums, desitgem que tot el poble tinga uns bons Nadals i unes festes venturoses.
I aprofiten també per avançar que els dijous 4, 11 i 18 de desembre tindran la tradicional eixida al mercat.
Aprofitant, vos comuniquem que farem la tradicional eixida al mercat de Nadal els dijous dia 4, 11 i 18 de desembre. al que vos convidem a tota la gent que vingueu a visitar-nos.
Compartirà protagonisme amb Obrint Camí el taller ocupacional. Recordem que és un centre que ofereix serveis de suport a persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental amb l'objectiu de millorar la seva qualitat de vida, fomentar la seva autonomia i facilitar la seva interacció i inserció en el mercat laboral. L'inici de la nit en blanc amb l'encesa de llums és un moment especial perquè és, podríem dir, el tret d'eixida d'un període que per a molta gent implica retrobaments, regals, espais de gaudi. Per això, aquesta cita va camí de convertir-se en un clàssic prenadalenc en el qual, a més de posar en marxa l'enllumenat festiu, s'entrellacen els vincles entre el veïnat de Pego i el comerç local, ja que recordem que este últim obre les seues portes el 5 de desembre en horari especial per a donar a conèixer als veïns i veïnes els seus productes i aprofitar ja per a realitzar en avançat alguna compra nadalenca. I recordem que el 5 de desembre, a partir de les 8, el comerç local, l'Associació de Comerciants i Professionals de Pego, ho festeja al pati de la Casa de Cultura amb el lliurament de premis al millor aparador nadalenc amb música en directe, mostra de productes i amb un brindis imprescindible en les ocasions importants.
Estigues al dia. La informació a Ràdio Pego.
La baixada brusca de les temperatures ha provocat que l'arribada de la grip s'avance un mes davant un possible repunt d'infecció per virus respiratoris. La Conselleria de Sanitat ha enviat als departaments de salut una instrucció amb la recomanació de l'ús de la mascareta en instal·lacions sanitàries. Actualment, la Comunitat Valenciana està en un nivell baix d'esta epidèmia, arribant la setmana passada a 787 amb 8 casos per cada 100.000 habitants. Sanitat considera pertinent, però, l'ús de mascaretes quirúrgiques per part de persones simptomàtiques quan estiguen en espais compartits, professionals que atenen casos simptomàtics, així com les persones, tant personal sanitari com pacients i acompanyants en àmbits vulnerables com sales de tractament de quimioteràpia, unitats de trasplantament, unitats de cures intensives, així com les urgències hospitalàries i d'atenció primària. La instrucció remesa afegeix la possibilitat d'ampliar les mesures en zones on es concentren pacients i familiars d'acord amb l'avaluació de risc. Insisteixen des de Sanitat que la vacunació front a la grip o infeccions respiratòries agudes és la pedra angular en matèria de prevenció. Recorden que els centres de salut vacunen front a la grip i la Covid-19 des del passat 3 de novembre al conjunt de la població després d'haver iniciat la vacunació entre els grups de major risc durant el primer mes de campanya. Per atendre tota la demanda de vacunació, Sanitat ha reforçat els circuits en tots els departaments de salut i ha facilitat la cita per via digital mitjançant l'ampliació d'horaris en atenció primària. I justament pel que fa a la previsió meteorològica, esta nit ha sigut freda, hem tingut 6 graus de mínima i les màximes es quedaran en els 17 graus. Avui amb cel ras el que resta de dia i el vent que bufarà al voltant de 10 km per hora de component sud-oest. Per a demà divendres, cel ras a primeres hores i després apareixeran núvols d'evolució sense major importància. Temperatures semblants a les d'avui, un puntet més altes, 7 graus de mínima, 18 de màxima i el vent que bufarà principalment al voltant de 10 km per hora de component majoritàriament sud-oest. Això és tot de moment per avui dijous 27 de novembre, però ja sabeu, demà tornem Moltes gràcies per estar ahir i que acabeu de passar una molt bona jornada. Adeu.